al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Concert de l'artista sahrauí Aziz Ebrahim, que estem sentint i sentirem una bona estona, clourà demà dissabte a 9:45 la festa de commemoració dels 30 anys d'agermanament entre Sabadell i l'Argub, al Sàhara Occidental. La festa inclourà propostes com música, activitats familiars o també arts plàstiques, tot plegat d'accés lliure i gratuït als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell a partir de demà a les 6 de la tarda. Doncs a nosaltres ara, per conèixer tots els detalls d'aquest fil invisible que uneix Catalunya i el Sàhara, hem convidat el Fermí Vallvé, que és de l'entitat Solidaris amb el Poble Sahrauí. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya l'Elsa Rodríguez, cap d'àmbit de projectes locals i socioeducatius de l'entitat TAC, que ens ha acompanyat moltes vegades en aquest programa. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I Carme García, cap del programa de cooperació internacional de l'Ajuntament de Sabadell. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia i gràcies.
Tot a punt, suposo, ja, per demà, per la festa?
Ja ho tenim. Estem preparades.
Falta la gent.
Falta, sí, la gent.
Que vindrà, segur.
Vindrà, seguríssim. Home, gratuït, en un entorn, no?, inigualable, com...
Exacte.
Són els jardinets, amb una festassa, amb aquest concert també que prepareu, i tantes activitats,
i
s'ho pot perdre.
I amb la ciutadania sensibilitzada amb el tema del Sàhara.
Totalment.
La joventut sensibilitzada, la gent històrica també, uh-huh, i portant una bona oportunitat de gaudir d'aquest 30è aniversari de l'agermanament.
I donant a conèixer, doncs, un conflicte, no?, a vegades també oblidat, enquistat, no?, que potser també cal reivindicar.
Excessivament enquistat i excessivament oblidat. Diguem-ne, i dintre d'aquest enquistament i d'aquest oblit, diguem-ne, en són moltes les responsabilitats, no? D'aquí ve la importància de que les ciutats juguin aquest paper important de mantenir la seva ciutadania, allò, la flama viva de la solidaritat, la flama viva de que hi ha un poble que està patint, diguem-ne, una situació d'opressió i d'allunyament del seu país, i pues, ens toquen els espais més locals, amb la proximitat amb la nostra ciutadania, poder-los explicar, poder-los recordar i poder-los mantenir la possibilitat de que uh-huh continuïn sent solidaris amb el poble sahrauí.
30 anys, portem ja d'agermanament. No podem resumir aquests 30 anys en pocs minuts a la ràdio, però com comença, doncs, aquest vincle, aquesta unió, Carme?
Bé, en nom de l'Ajuntament, que és el nom de tota la ciutat, i per tant també dels tres, dels que uh-huh estem aquí, perquè és un orgull, com a veïns i ciutadans, i en aquest cas també com a treballadora. Jo ara estic amb el barret de, no?, de funcionària de l'Ajuntament en aquests moments. És un orgull que sàpiga la nostra ciutadania que fa 30 anys d'aquest agermanament, l'any 89, que el conflicte fa 43. Per tant, Sabadell va ser molt pionera i va agafar la bandera d'una manera molt, molt ràpida, no?, en quant al conflicte del poble sahrauí, però que, a més, aquests 30 anys d'agermanament han tingut un consens com a ciutat molt, molt, molt important. Jo potser inclús ahir pensava i deia, hi ha algun altre projecte que hagi tingut tant consens de totes les forces polítiques al llarg de 30 anys i també de les entitats, per suposat, però bueno, és que les forces polítiques ens representen a tots, per tant aquí estan dins també les entitats, no? I crec que no n'hi ha cap projecte com aquest, no? Cap projecte de solidaritat i cap projecte de ciutat que durant 30 anys no hagi tingut cap, diguéssim, opinió en contra o qüestionant aquest agermanament. I això jo crec que és important de ressaltar-lo.
Sí, sí, és important destacar-ho també. Clar, ho has dit, Carme, s'assigna el conveni el 1989, es reformula després el febrer del 2017 durant aquest mandat, i ara l'acord vol continuar fent i reformulant, no?, part de la tasca feta. Expliqueu-nos també què és el que voleu potenciar amb aquesta cooperació directa, no?
Doncs des d'aquesta reformulació que s'ha plantejat el 2017, com bé has dit, els àmbits de treball que s'han treballat, que s'ha fet hincapié en l'agermanament, han estat continuant donant suport a la cooperació sanitària amb el Parc Taulí, formacions in situ als campaments, hem treballat i amb joventut, i des d'aquí, des de Sabadell i també allà, hem donat la perspectiva de gènere i sobretot que això comentàvem la Carme també i el Fermí, la importància de l'impacte local, de no deixar en l'oblit la causa saharaui i continuar treballant perquè joves i no tan joves i nens i tothom conegui aquest conflicte.
Uh-huh. Aquesta part també és molt destacable, no? La de visibilitzar el problema a través també de la mirada dels joves, no? Uh-huh. Que després moltes vegades fan de prescriptors, no?, amb altres generacions, i és molt important.
És fonamental. És a dir, m'has presentat a mi com a membre de Solidaris amb el Poble Saharaui. Dir-te que Solidaris amb el Poble Saharaui és una associació que ja no existeix, sinó que pel nostre canvi generacional, diguem-ne, ha estat TAC qui ha agafat el relleu d'aquest agermanament. Per tant, diguem-ne, ens adonem ja, després de 2 anys que TAC, diguem-ne, està, diguem-ne, que l'Ajuntament li fa
prenent
confiança,
el relleu, no?
Que l'Ajuntament li fa la confiança a TAC, diguem-ne, perquè continuï portant l'agermanament, nosaltres també li fem, i comencem a veure resultats importants. Resultats importants, allò, amb l'espai dels joves, se'n parlava de quants joves han estat participant ja aquest període de temps.
Sí, sí, a 2017, en els camps de solidaritat, per exemple, van començar el 2017 amb 7 joves que van baixar als campaments, el 2018 10 joves, i tot això el que ha provocat és que quan han tornat i han fet el retorn social del que han viscut, aquest any hem rebut 60 currículums de joves interessats.
Imagineu-vos, eh? Que quan vas venir aquí amb algun d'aquests joves, no?, que era un projecte molt embrionari, i en canvi ara, doncs està creixent, no?
Sí, i d'aquests 60 baixaran 14, és a dir, en 3 anys, a 30 joves, 31, han baixat, baixaran, per conèixer la realitat i fer un treball d'intercanvi amb els joves i nens d'allà dels campaments, i després fer un retorn social a aquella...
I en quants joves heu implicat? Heu arribat aquí a Sabadell?
Doncs aquestes dades em posen molt contenta, perquè vam estar fent un llistat, no? Aquests joves tenen un compromís quan baixen als campaments de solidaritat, i aquest compromís és de quan retornen, fan activitats, perquè tenim un conveni amb l'Institut Ribot i Serra, i alguns dels joves que baixen fan les seves pràctiques professionals amb aquest retorn social. Per tant, en aquest 2018, per exemple, el que s'ha fet han estat xerrades a diferents centres educatius de Sabadell, des de el cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius, i hem arribat a un total de 840 nens i nenes i 870 adolescents i joves, és a dir, un total de 1.700 persones joves que abans no coneixia, la gran majoria, algunes sí, però no coneixien aquesta realitat.
Nosaltres haguéssim sigut incapaços d'arribar-hi.
No, per posar encara més en valor, no? Aquí hi ha una qüestió que és un repte que té la cooperació, no? La cooperació internacional en general, perquè hem de situar l'agermanament dins del marc de la cooperació. Evidentment, no és el que passa, que va ser la primera acció, diguéssim, potent de cooperació que ja es va decidir fer fa 30 anys, no? Llavors, des d'aquell moment fins ara, lògicament, doncs, s'ha anat caminant amb les accions de cooperació, i es va evolucionant també, adaptant-nos una mica tots plegats a com hem de fer aquesta cooperació i què significa cooperar, no? I com i de quina forma allò que fem en benefici, per entendre'ns, en principi creiem que només en benefici d'altres, com demostrem a la ciutadania que no és només en benefici d'ells, sinó que això, si ho sabem realment fer amb la visualització i la consciència que cal, és en benefici de tots. Llavors, la cooperació a Sabadell, com a tot arreu, però a Sabadell en concret, l'agermanament està dins del marc de les línies estratègiques del Pla Director de Cooperació que es va aprovar el 2018. Això és important situar-ho, perquè no és només que... No, està, l'agermanament està troncal i és, diguéssim, una de les peces més importants d'aquest pla director. I per nosaltres, que una entitat, en aquest cas com TAC, doncs, diguéssim, gestioni o tiri endavant el que són les línies estratègiques de l'agermanament, és molt important perquè tenen molts més instruments, segur, per arribar, en aquest cas, a la ciutadania d'una manera molt més àmplia, no?
Per aconseguir aquest bascanvi, no?, que deies.
Sí, exactament. I, en definitiva, per aconseguir el que volem com a administració, que és que la cooperació sigui coneguda per al màxim de gent possible, que reverteixi en positiu per tothom, evidentment, en primer lloc, per als països en els que cooperem, però que sigui un valor... un valor en si mateix per a la ciutadania de Sabadell.
I ara us faig una pregunta per tots tres. És difícil fugir del paternalisme, és a dir, plantejar-ho com una relació d'igual a igual, tenint en compte la situació del Sàhara? A vegades és difícil, no?
No, és una molt bona pregunta, una molt bona pregunta. El que passa que els que som històrics, per dir d'alguna manera, com que coneixem tant els saharauis... ja no anem a fer paternalisme, ens barallem molt amb ells. Ens barallem molt amb ells quan no fan les coses que a nosaltres ens agradaria que féssim.
I per què us baralleu amb ells? A veure, posa'ns un exemple.
Sí, posaré un exemple. No, ens barallem amb ells i ens barallem amb ells perquè ens fan créixer tots, com deia la Carme. Diguem-ne, jo penso que el tema del Sàhara és bo per la ciutat de Sabadell. No? Diguem-ne, ens fa més solidaris. Per exemple, hi ha hagut moments determinats que, i ara posaré un exemple concret, que en el seu moment els saharauis ens van demanar ajuda per fer unes escoles perquè tenien nens amb dificultats, diguem-ne, handicapats, que en diuen, no? Diguem-ne,
amb
dificultats,
sí.
Handicaps. Uh-huh. I aleshores ens feien una proposta que féssim una escola per a aquests nens. Des de Sabadell a nosaltres ens va representar impossible que poguéssim explicar a la ciutadania que estàvem col·laborant a fer una escola de marginació d'aquests nens. I aquí ens va representar un debat importantíssim del com s'havien de fer o com no s'havien de fer, o com ho veiem nosaltres, diguem-ne, aquest tema. El resultat va estar que ells van agafar aquests nanos, els van incorporar amb uns edificis allò al voltant de les escoles, però amb la dinàmica d'escolar d'integració, no? Per tant, aquí no estem parlant de paternalisme, aquí estem parlant de creixement mutu. Aquí estem parlant...
d'un aprenentatge, clar.
D'un aprenentatge a nosaltres. I l'argument que nosaltres els dèiem és dir, nosaltres no podem demanar a la ciutat de Sabadell que col·labori amb això, quan a Sabadell no ho estem fent. I ells entenien, home, però és que nosaltres ho necessitem. Llavors, aquí vam créixer tots dos. Per tant, aquí no hi ha paternalisme.
És molt interessant, eh? I com que es diu que ens fas una mica la pregunta a tots, perquè...
Ara els tres, sí.
A veure, aquest exemple, que jo crec que serveix moltíssim per explicar el Sàhara i d'altres projectes que en la línia de, no, de subvencions, doncs, de l'Ajuntament arriben, diguéssim, a l'Ajuntament, no? Clar, a veure, tots voldríem, o tots creiem, que el moment en el que nosaltres ens trobem, pues, s'ha de trobar no? aquells amb els que volem cooperar. Clar, aquells amb els que volem cooperar, doncs, estan fent el seu procés. El seu procés, que en el que vol dir que moltes vegades nosaltres, pues, ens hi sentim molt lluny d'algunes de les qüestions que plantegen. Llavors, trobar aquest equilibri que plantejaves és molt interessant, perquè crec que, per una part, has de empatitzar, no?, amb la seva realitat, i amb la seva història, però per una altra, evidentment, hi ha límits en els que quan aquí ja hem aconseguit superar determinades polítiques la pràctica ens ha demostrat que no eren positives, com vas a plantejar-les llavors, en allà com vas a donar aquest suport en allà. Llavors aquí ve el diàleg, no? Aquí ve el diàleg que planteja el Fermí, que és molt interessant i que es dona a molts altres també projectes, a part també del Sàhara, no? Però crec que és molt idoni el que has plantejat.
Jo el que penso també és que quan plantegem projectes de cooperació, fugir del paternalisme sembla que no és fàcil, però realment el que s'ha de fugir és del pensament del ai pobrecito, vamos a ayudar, fugir del pensament caritatiu aquest, perquè realment no és vamos a ayudar, és anem a ajudar-nos, perquè baixar els campaments també ens enriqueix a nosaltres.
Clar, és molt enriquidor, els valors, no?
Els valors, la cultura que tenen, com acta tant, no? Hi havia una frase que era de... ara no me'n recordaré. Bueno,
tenim una estona, o sigui que si et ve al cap ens ho recordes, no hi ha problema.
El rico... No, el pobre comparte lo que tiene, el rico lo que le sobra. I això... és el que aprenem quan arribem allà.
La seva generositat, no? Totalment. Que no tenen res i en canvi sempre doncs ofereixen aquesta hospitalitat. Ajudeu-nos una mica també doncs a empatitzar, no? Com deia abans la Carme, amb la seva història, amb la seva realitat, perquè molta gent d'aquí de la ciutat potser només pensa que l'Argup és una plaça del Parc Catalunya. Com és? Com és? Expliqueu-nos aquesta població costanera, no? En què es nota també doncs aquest agermanament amb la nostra ciutat i com és la seva realitat?
Mira, el que està clar que estem parlant d'un poble, el poble saharaui, que en el seu temps era una colònia espanyola.
Exacte.
Per tant, podem trobar gent...
Una responsabilitat, també.
Sí, però gent de la nostra generació que tenia la mateixa documentació que nosaltres, estudiava amb els mateixos llibres que nosaltres, estudiaven allà als rius d'Espanya, i era la 54 província espanyola. Vale? Per tant, aquesta gent, d'alguna manera, dintre del procés d'Àfrica, com a colònia espanyola, tenia unes relacions. Arriba el moment en què les Nacions Unides obre tot el procés de descolonitzacions, i reconeix que el Sàhara també és una província a descolonitzar-se. A partir d'aquí, el poble saharaui comença a caminar cap al procés de descolonització. Per tant, es vertebra a través del Front Polisario, es vertebra a través de diferents organitzacions i esperen que arribi un moment de descolonitzar-se. I Espanya, en el seu moment, acaba acceptant aquest procés de descolonització. Però què passa? En el 1975 estem amb la mort del dictador, i amb la mort del dictador, incapaç de prendre decisions, diguem-ne, Marroc aprofita la feblesa del govern espanyol i fa tot el que se'n diu la marxa verda, que és que agafa ciutadans del Marroc i fa la seva entrada cap al Sàhara. Per tant, fa la seva invasió, diguem-ne, en els territoris saharauis. A partir d'aquest moment hi ha una traïció que s'ha fet en el poble saharaui per part d'Espanya. Espanya retira, no defensa el territori, no defensa el dret a l'autodeterminació, no defensa el procés de descolonització. Per tant, hi ha una traïció. Espanya ha fet una traïció, diguem, nom del poble saharaui. A partir d'aquí, en aquells moments, recordem que estàvem... Jo recordem, parlo de la meva generació, els joves, en tot cas els informem. Els informem. En aquells moments els saharauis se senten traïts. L'exèrcit que els havia estat en allà, en el moment que entren els colons, no hi són, desapareixen. I no solament això, sinó que d'esquena el govern espanyol signa amb Marroc i amb Mauritània un acord tripartit en el qual el govern espanyol els hi passa l'administració del territori. Llavors els saharauis no entenen res. I aquí, què ens passava? Aquí no ens enteràvem. Estàvem en el procés del secret d'estat, i llavors allà la llei de premsa, en aquell moment, prohibia que es parlés d'això, i per tant era el gran ignorat, no?, amb tot el procés de democratització que teníem en aquest país. Clar, llavors, en aquell moment, a partir de que es trenca el procés del silenci, es comença a parlar del Sàhara, Sabadell comença a mobilitzar-se i troba l'acord i l'empatia amb l'Ajuntament, i és quan iniciem el procés d'agermanament. Per tant, aquests saharauis què troben? Amb la traïció del govern espanyol de l'època, troben el consol dels ciutadans, en aquest cas de Sabadell i del reste de Catalunya, que es fan solidaris amb el seu procés i s'agermanen amb el seu procés de lluita de la conquesta de la seva llibertat, no? Per tant, és una responsabilitat que tenim històrica, ja que el govern no la va fer. Els ciutadans, jo crec que hem donat resposta en diferents actes, diguem-ne, des de l'acollida dels nens, des de tots els... I això els ha permès en aquests moments als saharauis sentir-se que no estan sols, que sí, els va trair el govern espanyol, però la ciutadania no els ha traït.
Que nosaltres, almenys, no, els ciutadans els vam acompanyar o els estem intentant acompanyar,
sí.
Carme.
Sí, a veure, primer, inclús un concepte que segur que ja ho tenim clar, però hi ha aquesta idea, no, per una part de la ciutadania, de que quan parles de cooperació i cooperar amb un país, estàs pensant que aquell país, és que cooperem amb els pobrets, els pobres, ja sigui econòmicament o ja sigui culturalment o ja sigui de qualsevol altra manera. No, no, per res. Lamentablement, tots som possibles potencials de que tinguin, de que siguem, o alguna vegada necessitem que cooperin amb nosaltres. Per què? Perquè, en definitiva, els països que avui estan d'una determinada manera no vol dir que ho han estat sempre. Han pogut ser països absolutament amb un progrés, amb una cultura mil·lenària en molts casos, amb una economia perfectament estable, etc. La guerra de Bòsnia o tot el conflicte dels Balcans, per exemple, doncs va ser un exemple molt clar, i llavors esdevé, diguéssim, un conflicte que fa que aquell poble, evidentment, durant X temps, estigui en unes condicions de necessitat extrema o, com a mínim, de necessitat de cooperació. En el cas a veure, des de les nits dels temps, la part occidental del desert del Sàhara va estar habitada per tribus nòmades. Això era així. Va ser després, el 1884, que les potències europees es van repartir a Àfrica. A partir d'aquí comencen a passar moltes coses. Però Àfrica és un continent, evidentment, doncs, amb una potència, amb una riquesa increïble. Quan pensem en Àfrica, pensem en pobresa, però en aquest cas, el que el 1947 es va descobrir que és el problema, moltes vegades, de molts països que acaben tenint aquests conflictes, es va descobrir les mines de fosfat més grans del món. En altres països descobreixen d'altres, no?, valors o ser riqueses. Llavors, per què moltes vegades països absolutament empobrits són els països que, si tirem enrere i podem analitzar el seu passat, han estat països que tenien, evidentment, unes fonts de riquesa natural importantíssimes que han volgut altres explotar i han volgut altres, evidentment, treure el profit. Aquesta és la història. La nostra solidaritat és una solidaritat que la tenim que fer, i la fem, i la ciutat de Sabadell la vol fer, no perquè ells són pobres, sinó perquè han patit una situació, i encara la pateixen, d'injustícia. Per tant, més que la llàstima o el victimisme, el que hem de posar és el valor de la justícia i el valor d'un poble que ha volgut i continua defensant el seu dret, un dret que a les Nacions Unides li va reconèixer de la possibilitat de fer un referèndum, i que des de l'any 91, que es va signar, doncs, a la ONU a l'alt el foc, no?, i després, doncs, la condició per el referèndum, no s'ha pogut celebrar mai, perquè evidentment no s'ha permès. Més que res perquè no hi pensem només, no?, des de la idea de... No, estem fent això perquè sí que hi ha unes necessitats i una situació evidentment lamentable, no?, en la que estan vivint, però a la vegada hi ha una fortalesa molt gran d'un poble que vol continuar lluitant per la seva independència.
Nosaltres tenim, com bé deies, doncs, aquesta responsabilitat, no?, i aquesta justícia social que hauríem de defensar, però la realitat és que sembla que no s'acaba o no s'acabarà aquest suplici, no? Afortunadament hi ha moltes famílies catalanes que també aposten, no?, per conèixer aquesta realitat, també a través dels programes de Vacances en Pau, no?, que consisteix en acollir aquests nens. Expliqueu-nos també, doncs, aquests projectes.
Sí, aquesta és una altra línia. De fet, a veure, diguéssim, les línies de projectes amb el Sàhara, hi ha una, diguéssim, un projecte troncal, que és el que des d'ATAC, diguéssim, desenvolupem, no?, que ja hem anat parlant, però després hi ha també, doncs, una altra entitat, SAIS, en el que gestiona el que són les Vacances en Pau. Llavors, en aquest moment, ja des de fa uns anys, aproximadament són entre 15 i 20 nens i nenes que venen 2 mesos. Vull dir, aquest és el canvi dels primicis de que es coneixia en aquell moment com a colònies i tal, no? Juliol i agost. I aquí poso una altra vegada en valor el Taulí, perquè tenim com a ciutat hem de també estar molt satisfets i molt orgullosos, doncs, del paper que el Taulí aporta, tant en aquest cas, doncs, amb el que ja m'he explicat abans, amb el laboratori i totes les operacions quirúrgiques i el material sanitari i tota la col·laboració que hi ha, que és molt important, però també en aquest cas tots els nens que venen, doncs, cada any a Sabadell passen per unes revisions mèdiques exhaustives, i per tant, doncs, pensem que és un paper, el del Taulí, molt gran. I
després, molt important, perquè clar, aquests nens viuen en unes situacions molt extremes, les condicions del Sàhara són molt difícils.
Exacte. Per tant, se'n van amb un diagnòstic, se'n van, doncs, amb, si cal, amb un seguiment mèdic que després, gràcies, no?, a l'atenció que es fa en el territori, no?, doncs, també des del Taulí, doncs es pot fer una continuïtat, sí, diguéssim, d'aquesta atenció mèdica, no? Per tant, sí, hi ha, i després hi ha també un altre treball en xarxa que fem des del Fons Català de Cooperació amb altres ajuntaments, però que gestionat en aquest cas, diguéssim, amb els ajuntaments cooperem mitjançant unes aportacions econòmiques. L'any passat i aquest any crec que serà una mica el mateix, vam aportar doncs, 7.000 euros al manteniment del laboratori, d'un laboratori de medicaments, de genèrics, d'acord? Medicaments genèrics allà. Per tant,
es fabriquen allà,
exactament.
Això és important, també.
Això és molt important. I aquest és un projecte, per tant, que es va començar també, ja dic, l'any passat, que n'hi ha 6 o 7 ajuntaments a Catalunya que hi participem, i entre tots fem possible, diguéssim, el manteniment d'aquest laboratori propi, que això significa per ells és una garantia, o sigui que, per tant, el que es porta allà és la matèria prima, i des de Medicos Mundi, també és per situar una mica els agents, no?, i a l'Hospital Clínic, de manera també voluntària i desinteressada, en aquest cas des de l'Hospital Clínic, per la part de clínic, doncs hi van cada any un equip de mèdics, de metges, perdoneu, i d'enfermers, etc. I llavors, doncs, diguéssim, ordenen una mica i col·laboren en tota la fabricació d'aquests medicaments. No?
Uh-huh. I ara que parlaves de tot aquest àmbit més de la salut, de la implicació del Parc Taulí, quan hem començat aquesta tertúlia, la Carme ens ha regalat un documental que és sobre Gelà, no? Uh-huh. que explica precisament aquesta part personal, no?, de la realitat del poble sarauí, i que a més s'ha fet per aquests 30 anys. Expliqueu-nos aquest documental, i si algú el vol, doncs, adquirir, què ha de fer?
Doncs, bueno, el poden trobar a YouTube, el documental Gelà. Gelà vol dir vamos, i és una expressió que s'utilitza molt, sobretot és, bueno, molt positiva, i dona esperança que el poble saharaui una altra cosa no pot tenir, però esperança té molta, i això és meravellós. I bueno, el documental explica 5 històries de 5 persones uh-huh. diferents, i en aquestes 5 històries es veuen reflectides els 5 àmbits de treball de l'agermanament de Sabadell amb el poble saharaui. Uh-huh. Ho recomanem al YouTube, gratuït,
sí. Si és només un clic, només hem de fer un clic per entendre, doncs, aquesta realitat. Parlem també de les activitats que fareu demà.
Va. Sí,
Elsa.
Doncs mira, demà comencem a les 6 al Jardinet de l'Espai Cultura aquí al centre.
Antics Jardinets de la Caixa.
Això, exacte, que si s'ubica millor.
Sí,
és que els ancianos ens...
Doncs a partir de les 6 tindrem activitats com pintar cares, un taller de malabars, farem un contacontes que han preparat els joves que van baixar l'any passat al Camp de Solidaritat. I bueno, diferents activitats així per tota la família i per enfocades a nens. Uh-huh. I a les 7:30 començarà un concert de guitarra, i després ja donarà pas a la 6 a Brahim, que tothom l'està esperant.
Uh-huh. Serà una festassa, suposo,
sí,
no? Amb
sí,
aquesta actuació.
Segur, una festassa commemorativa d'aquests 30 anys que cal celebrar-ho.
Doncs vinga, sentim una mica.
من يوم ترارات
sentiment, quines veus em fa fins i tot cosa, de trepitjar aquesta cançó. Sí.
Pues demà, quan la sentis tota l'estona, serà...
Total, bueno. No? Serà increïble.
És una meravella.
Felicitats, per aquesta proposta. També volíem aprofitar, ja que us tenim, també volíem parlar de TAC, perquè acabeu d'aprovar doncs, la primera delegació territorial fora també de Barcelona, precisament aquí a Sabadell, no? Això es va aprovar fa ni un mes, no? Em sembla que a finals de maig.
Sí. No, la nova seu que tenim
aquí.
Ai, perdoneu. Ara m'he clavat aquí.
Dic, em sembla que sí que tenen la nova
seu. I m'he quedat en blanc.
No, hem pensat... Vinga, aprofitem i expliquem que tindran nova seu.
Sí, doncs tenim nova seu aquí a la fàbrica de creació L'Estruc. I bueno, ja teníem seu des de fa 2012, però ara físicament sí que en tenim un espai que compartim.
És un espai, un espai que es comparteix amb la Lliga,
des dels pobles.
Sí, sí.
També molt especial,
un espai públic, sí, un espai públic.
Sí, exacte, i és maco el tema de poder compartir en entitats, exacte, que treballen en la mateixa,
que
la mateixa línia,
que sinergies, sí, no? Moltes sí. programes, activitats, la... no? Som esforços, fem mans i mànigues, no?
Exacte. És molt important
per transformar el món. I també, Carme, a Sabadell, doncs, com abans comentaves, també cooperen països d'Amèrica, Àfrica, Àsia, no? Nicaragua, sí. Tenim lligams forts, no? Amb diferents territoris. Què podríem dir del servei de cooperació de l'Ajuntament? Per què és important també? Quines activitats i quines accions són vitals, no?, que cal reforçar?
A veure, jo crec que és important perquè, clar, quan es va fer el canvi d'incorporar que una part del pressupost municipal, no?, genèric, vull dir, totes les administracions, recordeu que es va començar a parlar del 0,7, després es parlava, home, com a mínim l'1%, en tot cas és igual, 0,7 o l'1%. La qüestió és que una part, el sol fet de tenir incorporat, i repeteixo, amb un consens, de moment, i segur que serà continuar així, amb total, no?, que una part que és per nosaltres petita, perquè és poc, és petit, però que en tot cas aquesta part s'incorpora com a objectiu de cooperació, jo crec que això ja diu molt, i després hem de saber-lo aprofitar, evidentment, no? Primer de tot, hem de trobar, no?, el sentit d'aquesta cooperació.
Uh-huh. Per mi, projectes dels joves,
clar,
que parlàvem,
clar,
no?
Perquè si no trobem el sentit de la cooperació, i això és responsabilitat, evidentment, de tots, però de les administracions una mica més, no?, i per tant traslladar aquest sentit a la ciutadania, s'anirà a lo millor desvirtuant, no?, la necessitat i la oportunitat de cooperar. Llavors, hi ha dues línies de subvencions, d'acord? Una per sensibilització i una altra per projectes directes de cooperació que l'Ajuntament té, vull dir, com a informació, vale? I en aquestes línies, doncs cada any surten les bases d'aquestes convocatòries, es poden presentar doncs les entitats. I les entitats es presenten amb aquells projectes, doncs, que cada entitat prioritza o considera. Després, evidentment, doncs, s'ha d'ajustar les bases i s'ha de ser, doncs, el màxim, evidentment, de coherent amb el que és, en aquest cas, el plantejament del pla director. Diguéssim, que ha d'anar una mica lligat amb els objectius en els que tots ens hem dotat. I després, a part d'aquestes línies de cooperació, jo crec que és molt important les xarxes, no? En aquest cas, per exemple, del poble saharaui, jo vull també dir que formem part de la xarxa de les SACAPs, val? De la xarxa d'ajuntaments, que n'hi ha, doncs, com bastants. Agermanaments en el poble saharaui, doncs, n'hi ha, si no recordo malament, com 40 o més ajuntaments, diguéssim, que estan agermanats. I per tant aquesta també és una funció una mica, no?, la de allò que s'inverteix en el bon sentit de la paraula, doncs en una línia, doncs, de cooperació, que puguem treure el màxim rendiment a favor del projecte i a favor també, en definitiva, doncs, de crear aquesta consciència dels avantatges que té la cooperació per a la ciutadania en general, no? I la idea de que avui cooperem nosaltres, demà esperem que no, però pot passar, a altres pobles li ha passat, esperem que no, i el que hem de fer és tot el necessari perquè mai tinguem que estar en aquesta situació, però que tothom pensi que molts pobles que ara s'està recuperant o que s'ha recuperat al llarg dels anys, tampoc ells mai s'imaginaven que necessitessin aquesta cooperació.
I és el que ens fa humans, no? Ajudar-nos.
Hi ha una experiència que, recollint el que diu la Carme, que l'any 98 va venir aquí a Sabadell la que era ministra de Cultura de Bòsnia-Herzegovina. I ens va fer una reflexió molt interessant, que va dir que en aquell moment ella es trobava amb el pitjor dels moments. Bòsnia i la Iugoslàvia havia sigut un país allò generadora de cooperació i de grans aportacions, i ara es trobava en aquell moment més difícil, que era el de rebre, no? Per la qual cosa, com pot canviar un país o com pot canviar una zona, diguem-ne que hi ha moments que tu has de poder aportar i hi ha moments que has de poder rebre, no? Però, per tant, diguem-ne, en funció de com facis aquesta aportació o aquesta recepció, acaba sent caritat o acaba sent solidaritat, acaba sent, diguem-ne, germandat o acaba sent del ric i el pobre. Diguem-ne, i per tant aquest és un matís important.
Un matís important que avui hem intentat desgranar i que demà també us convidem, doncs, a celebrar aquests 30 anys en aquesta festa, en aquesta festassa que preparen els jardinets de l'antiga Caixa Sabadell a partir de les 6 de la tarda. Moltíssimes gràcies i bona feina.
Vosaltres. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.